tots els focs.
El foc.
Hola, benvingudes a l'Incendi. Des d'ara mateix celebrem l'èxtasi de l'Espurna i la creativitat pura que representa el Grec 2024, Festival d'Estiu de Barcelona. Tots els focs. El foc és un ritual de festa davant la flama, un viatge que estimula la reunió, el relat compartit i l'art a la nostra ciutat. Aquest podcast que emana de la col·laboració del Grec amb la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, l'XRCB, pretén explicar-te a cau d'orella alguns dels secrets d'aquesta edició del Festival d'Arts Vives de Barcelona, les seves activitats paral·leles i el suport a la creació. Universos connectats i en comunió, tots els que acull el Grec de forma similar al que esdevé a l'XRCB. Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona. Recorda el nostre nom.
Xarxa. Ràdios. Xarxa. Ràdios Comunitàries. Barcelona.
Júlia Faneca i Efraín Foglia en la producció i la coordinació general, amb les vaporoses veus de la Gemma Guasch i la Clara Marrugat, vingudes d'un remot futur prehistòric per teixir el relat, més Ginebra Bay i qui us parla, Albert Fernández, en la conducció d'aquesta pila d'històries, encenem ja aquesta compilació d'aventures amb l'alè de qui es reuneix entorn una foguera i la seva escalfor ancestral, per parlar d'artistes locals i d'arreu, i transmetre fites èpiques que naveguen de generació en generació. Com una història que de tan repetida ha esdevingut mite, tots els focs, el foc et proposa un gran viatge, perquè sentim, vivim i escoltem enlluernats pel foc de les arts vives i els seus escenaris. Veniu, veniu, apropeu-vos al foc i escolteu el relat davant la flama, que neixi primer la guspira i el foc elemental. Per crear el foc, el primer que cal fer és col·locar la matèria primera, allò que crema, els troncs, la fusta, la llenya.
Troncs, fusta, llenya. Hi ha històries que s'expliquen molts cops. Afloren en moments senzills davant una foguera o en grans celebracions per tota la tribu, a les festes i banquets.
Relats comuns alguns i altres d'elevats. Sentits i recitats una vegada rere una altra.
Com la de l'origen del foc, el noi que va fugir d'un laberint impulsat per unes ales però va volar massa a prop del sol, i mil més que ens agrada recordar quan es fa de nit a les dunes, davant la nostra tenda.
Explica la llegenda que l'any 2024 del calendari gregorià, a la localitat mediterrània de Barcelona, un festival d'arts vives va il·luminar aquell indret amb una gran foguera de talents. Músiques i recitals enlluernaven sales, anfiteatres, jardins, places i racons. Grans aliances d'arts fulgurants crepitaven en l'ambient. Els mestres aprenien dels joves, però també succeïa a la inversa. I el poble sempre acabava dempeus aplaudint.
Mestre, com es deia aquell festival d'arts?
Grec. Així és com el coneixien. I era ben conegut. Tot un festival d'estiu.
Llavors, de quins elements estava fet aquell foc? La gran foguera del 2024.
De molts, moltíssims elements, de fet. Però si pares d'atenció, t'adonaràs que per crear un foc només en calen alguns d'essencials. Vols jugar a endevinar-los mentre acabem d'apilar aquests troncs?
Elements per fer viure un festival d'arts, d'escenes, de creativitats, imaginaris cultes i populars.
Sí, els pilars per fer créixer aquestes flamarades. Quin dius, jove? Vinga. Apropa la llenya. Es fa fosc.
Ah, ja sé. Públic. El públic era l'element essencial perquè aquella gran reunió d'arts i enginys brillés com mai.
Sí que ho va ser d'essencial, el públic. I tant. Però no va ser el principal de tots. Anem amb ordre. Com es va crear aquell foc?
Clar, els temples de les arts, els escenaris a l'aire lliure i aquestes grans sales on es feien representacions. Allà es va crear aquell grec 2024.
Tens raó. Tots aquells llocs i el talent que aplegaven els individus que allà es reunien van ser indispensables perquè s'enlairessin les grans arts. Àmbit i grup. Però encara pots anar una mica més enrere, a l'origen del relat.
El talent, les representacions, clar, s'havien de plasmar. Aleshores, la matèria primera perquè allò prengués vida, igual que la fusta és necessària perquè arribi el foc, era el text, la paraula escrita, no?
Exacte. Ara, jove deixeble, ara tenim l'inici d'una història.
En les setmanes que travessen de la primavera a l'estiu, la ciutat s'encén amb dies d'alta intensitat i nits de somni. És just aleshores quan el festival grec desplega els seus escenaris i fa crepitar alegrement flamarades de creació que mai s'extingeixen.
El grec 2024 segueix ampliant horitzons. En el seu viatge conflueixen rutes, s'apleguen mestres amb noves generacions i veus de fora arriben per formar part dels nostres camins interiors.
Amb l'esperit de qui encén un foc i comparteix mons i aquella passió que dona valor a tantes connexions de talent, art i comunitats, avui avivem la flama del grec 2024 amb el Francesc Casadesús i la Júlia Fàneca.
Francesc Casadesús és el director del Grec Festival de Barcelona. Hola, Cesc, benvingut.
Hola, com estem? Un salutació a tothom.
I la Júlia Fàneca és la coordinadora de les activitats paral·leles d'aquest Grec 2024. Benvinguda, Júlia.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Estem en els primers dies del festival. Cesc, com van els nervis en aquest punt d'ignició i d'estrena del Grec 2024?
Moltes ganes, tenim moltes ganes de compartir el que hem preparat amb tota la ciutadania de Barcelona i esperant que sigui un bon festival, que tothom en gaudeixi moltíssim.
Segur que sí. Júlia, ara comentarem pam a pam tot el que ens separen les activitats paral·leles, però així de primeres ens confirmes que tot aquest univers expandit ho tenim en ordre tot.
I tant, ho tenim en ordre, ja fa uns mesos que hi estem treballant i a poc es va confeccionant tot i ja estem molt, molt preparades.
Genial.
Per començar, podríem dir que aquesta edició, de totes en les que has participat, Cesc, hi trobem la teva mirada de manera intensa a la programació, podríem dir?
Sí, sí, a veure, totes les direccions artístiques tenen alguna cosa de personal, oi? Però jo diria aquesta més que mai, pel que sigui, per l'experiència, pel coneixement de ciutat, pels aprenentatges i sobretot perquè hi ha una complicitat amb els artistes que venim treballant des de fa anys i que per mi reflexen el més interessant de la creació de Barcelona avui en dia.
Que bé. Cesc, en la imaginaria d'aquest Grec 2024, en el cartell i en el clip que heu fet, podem veure una foguera al centre del Teatre Grec, al Fossat. El foc constituiria una mena de record ancestral entorn al qual es reuneix la comunitat, es comparteixen relats, s'apleguen inspiracions i es posen en comú, potser, imaginacions. És així, no?, que la foguera és el centre de totes les històries?
Sí, nosaltres vam començar amb aquesta idea, amb la idea de, al final, el teatre no és sinó explicar-se històries, no? És escoltar històries que un altre explica, és posar-se al voltant del foc un vespre d'estiu i que t'expliquin contes. Aquesta és l'essència del teatre, de les arts escèniques, i tot i així ens hem adonat després, al moment que ha sortit la imatge del festival, que té molts més significats. Té alguna cosa d'ancestral, té alguna cosa de transmissió, té alguna cosa d'urgència, té alguna cosa també de crepitar. Bueno, hi ha moltes imatges que cadascú ha de trobar la més personal, la que li suggereixi més coses, però és el poder de la simbologia, no?, i el poder de l'art, que té moltes interpretacions i que cadascú ha de trobar aquella història que li interessi i que reflexi el seu estat d'ànim ara mateix, no?
Clar, clar, es multipliquen les guspires d'aquesta flama.
També el foc funciona aquí com a punt de trobada i d'arrel de l'amistat. La flama del grec encén una transmissió de cultura compartida. Com d'important és el tema de l'amistat en aquesta edició 2024 del grec, Cesc?
Bé, la flama l'hem fet al Teatre Grec perquè segurament és el cor del festival, és allò que també encén tota la ciutat. I aquest any en particular ens sembla molt bonica la imatge d'estar amb els amics al voltant d'un foc, no? I una mica sí. També en el que és la programació hem cercat artistes, amics, companys, complicitats, socis, projectes compartits, projectes amb entitats de la ciutat, projectes amb els teatres, projectes amb les associacions, de forma que volíem fer extensiva aquesta idea de tots al voltant d'un foc, no? Tots al voltant del grec, tots al voltant d'aquesta flama de les arts escèniques que encén la ciutat durant l'estiu.
Clar, és essencial aquesta pàtina social i aquest sentiment de comunitat, no? Del vincle al voltant del foc.
La flama de l'amistat.
Exacte, aquesta és la imatge. Si us ha arribat, doncs ja crec que hem aconseguit l'objectiu. La imatge al final reflexa una idea i en aquest cas doncs volíem explicar això. Si us ha arribat, estem contents.
Molt bé, doncs si us sembla, anem a posar els ulls en totes les enriquides interaccions que proposa el festival a través d'aquesta mirada expansiva amb les activitats paral·leles del Grec 2024. Júlia, el primer que hauríem de deixar clar és això, les activitats paral·leles estan dividides, aviam, no sé si dir en dues branques, perquè això és tot tan imbricat i tot tan barrejat, però fonamentalment hi ha el suport a la creació, hi ha les activitats a l'espectador i una mica Grec Ciutat, que està tot, diguem-ne, es dona de la mà, no? No sé fins a quin punt paga la pena definir a grans trets cadascun d'aquests blocs o ens anicem directament en suport a la creació.
Doncs no, molt bona pregunta. De fet, hi ha activitats per tothom, tant per creadors i creadores com pels espectadors. De manera que algunes es complementen i s'enllacen i estan obertes a tothom, i altres són sí que més específiques depenent de qui hi hagi al darrere. Uh-huh. En aquest cas, bueno, sí, el suport a la creació és una branca molt important del festival. Tenim moltes activitats que estan relacionades i en aquest sentit estem molt contentes de que cada any, a més, es van fent més i més grans i ens anem nodrint també un any de l'altre de tot el que ve.
Any rere any, el Grec enforteix els vincles artístics de la ciutat. En aquest sentit, un dels pilars de suport a la creació és Creació en Museus, on es fa un maridatge entre fàbriques de creació i museus de la ciutat. Han estat un matrimoni concertat o és una proposta dels propis artistes?
O de les sales dels museus, clar.
Doncs la veritat és que, com que ja fa uns anys que aquest programa està en funcionament dins del festival i cada vegada doncs, té més seguiment, tant venen artistes que van a les fàbriques de creació on treballen a fer una proposta, com són fàbriques que diuen, ostres, és que tinc tal artista o tal companyia que està fent un projecte que pot encaixar en algun museu. O de vegades són inclús els museus que diuen, ens encantaria acollir alguna proposta, algun procés de creació, què hi ha? Amb qui podem anar.
Clar.
Llavors, d'aquesta manera, fem una trobada entre fàbriques de creació i museus de la ciutat perquè es coneguin, perquè parlin, i a partir d'aquí doncs, també sorgeixin aquests matrimonis concertats que dèieu.
En aquestes activitats on es fusionen les fàbriques de creació i els museus, que per fer-nos una idea es mostra tot el procés de creació d'una peça fins en el moment de la representació i el públic hi pot assistir de manera gratuïta, després ja farem una mica de... Però diguem-ne que el que s'intenta mostrar és tot el procés, ara també anirem a totes les sales i fàbriques de creació que reuneixen.
Uh-huh. Sí, exacte. No ens centrem tant en acabar mostrant un projecte que està acabat, que està tot... ja tancat, sinó que donem importància en el procés de creació en si.
Clar.
I en aquest suport que hi donem nosaltres, de que l'espectador pugui veure què està passant, què s'està fent, i no vol dir que això sigui el producte final, que després potser es veu més enllà o més endavant, en una altra edició inclús del Grec, o en un altre espai de tot Catalunya, coses que així han passat, no? Llavors, és aquest suport a la creació i des d'aquí és que l'espectador se n'adoni de com funciona un procés.
Clar, té tot el sentit del món que es digui suport a la creació, perquè el que veiem és això, el procés de creativitat i de transformació d'una obra en relació a un espai, en aquest cas, que seria un museu.
Uh-huh, exacte, hi ha processos que un cop s'han ensenyat i l'espectador ja ha pogut veure una mica de què anava, han creat moltes preguntes, cosa que també ha servit en aquests propis creadors per seguir desenvolupant aquest projecte amb una altra mirada, com a l'espectador els hi ha vingut la curiositat de saber com aniria allò, cap a on aniria, i també fer el seguiment.
Anem a posar noms a aquest binomi de creació i museus amb els 6 actes que es fan?
Uh-huh. En aquest cas tenim el primer matrimoni, que dèiem, el primer maridatge, uh-huh, entre el The Hub, el Museu del Disseny i la Central del Circ, com a fàbrica de creació. Acull un projecte que es diu Ressons i donem cabuda en el circ dins del festival, també, que això és una de les coses que últimament el Cesc ha procurat moltíssim.
Sí, ja en vam parlar l'any passat, que altres disciplines artístiques com el circ, el Grec sempre les acull i les abraça.
Correcte, i en aquest cas tenim una gran baldufa que agafarà el protagonisme dins d'un museu.
Uau.
I a partir d'aquí es treballaran els sons que se'n desprenen.
Que bonic.
El segon acte seria el Museu Etnològic amb l'Escocesa, la fàbrica de creació.
Correcte. En aquest cas tenim una companyia que es diu Monster Lab, que el que fa és un projecte que es diu Baile Enmascarado, que promet molt, la veritat, perquè fa una barreja entre la tradició, la novetat, les noves vanguardes, i aquí penso que pot sortir un projecte molt, molt, molt visual i molt bonic de veure.
Després tenim aquesta cosa que es diu Inaudit, que és a la Model amb graner.
Sí, la Model va entrar ja l'any passat com a centre cultural on també hi fem... Bueno, hi passen coses dins del Festival Grec, i en aquest cas hi han dos artistes, l'Adrián i l'Adriano, que porten un projecte que es diu Inaudit, que el que fa és treballar sobre el patrimoni de la Model, és a dir, sobre els sons que hi ha dins de la mateixa presó.
Wow.
I com aquests sons ens porten i ens transporten i com es poden ballar, interpretar... Bueno, és una lectura molt curiosa i la veritat és que és un projecte que...
Això,
també...
això a la ràdio ens interessa molt, els sons de la Model. I després tenim Sala Montjuïc a Mangar, que això, les dates són cap al 30 de juny. Bueno, no estem dient les dates, però tot això després ja guiarem a la gent pel programa.
Uh-huh. En aquest cas és un projecte que és sonor, totalment sonor, es diu Total, i treballa i tracta tot el tema de la sonoritat des del port de la Marina, del port de Barcelona des de la Marina, fins tot el so que puja al castell de Montjuïc, i què és el que arriba i com arriba i tot el que hi intervé dins d'aquest procés. I bueno, hi ha un treball amb músics en directe i nosaltres com a espectadores des de dalt el que rebrem.
Uah, és meravellós això. A més, és que és això, tot el que sigui jugar amb els sons i amb l'espai a mi em fascina. I després, música i brossa, que això ens ho has d'explicar.
A mi em fascina el nom que diu la festa del llagostí i m'agradaria saber què es fa en aquest espai.
Aquí és... un... com ho explicaria?
És
un treball
tiberi...
sobre el Carles Santos i el seu imaginari,
vale.
Que en aquest cas ell tenia un imaginari molt relació amb tot el tema de la llagosta, el llagostí, les festes populars que es feien a Vinaròs. Uh-huh. I llavors el Museu de la Música acull aquest projecte amb la Fundació Brossa, que és la fàbrica que hi és al darrere, i amb la Neus Masdeu, que és una artista multitot, que ens porta un projecte, un... Bueno, molt, 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 molt fora del que potser estem acostumades. És un projecte molt agosarat, alhora molt divertit. Serà també pel barri. Llavors, bueno, us invito molt a anar-hi, perquè acabarà amb una...
una llagostinada.
Una llagostinada, la festa llagostí, exactament. Amb una llagostinada, amb una cercavila, una llagostinada...
És un aplec, un tiberi, un menjar, tot, no?
Exacte.
I abans... Això ens interessa, Albert.
Sí, sí.
Sí, sí. No sé si els llagostins, entre els sons i els llagostins, ja em feu dubtar.
Això es fa al Born, es fa al Born i acaba a la Barceloneta, evidentment.
Mm-hmm. Quina meravella. I després tenim el Museu Picasso amb el Teatre Tantarantana, amb un espectacle que es diu Cruit, amb K.
Sí. Sí, sí, sí. Aquest espectacle és una barreja entre dansa i noves tecnologies, intel·ligència artificial, 3D... És una aposta diferent, també, aquest any, que anem a veure cap a on ens porta, però també té molt bona pinta, molt interessant.
No us penseu que són projectes estranys, eh? Ja veieu, eh? Una llagostinada, una passejada, o escoltar els sons del port... I són projectes que, malgrat siguin creadors contemporanis, són tremendament accessibles i que tothom hi pot participar.
Clar, és que és això ben bé el Grec, no? Que te'n vas d'una llagostinada i els sons del port a la intel·ligència artificial i la cosa tecnològica, tot hi és, no?
N'hi ha per tothom. Tots
això
els
és Barcelona, és la creativitat de Barcelona.
Perfecte, no ens hem deixat cap, no? Les
no.
Dates les trobareu en el web del Grec i també en el programa demà, que jo us recomano molt que, si podeu, en una biblioteca, us feu amb un, perquè va molt bé tenir-ho imprès i sempre el fan molt bé. I després dir això, que hi ha inscripcions, que totes aquestes activitats són gratuïtes.
Sí, les activitats són totes gratuïtes, però van amb inscripció prèvia, ja que hi ha tanta gent que ho vol veure, perquè és un programa meravellós, que sí, demanem reserva prèvia. Això a la pàgina web aniran sortint les reserves a partir del juny, perquè tot això passa sobretot entre el 28 de juny i el 7 de juliol.
Exacte.
Entre aquestes dates, així que gent en mà i anar d'un lloc cap a l'altre.
Cesc, una altra part important d'aquest suport a la creació és fer arribar el Grec a les sales de la ciutat. i amb On el Teatre Batega tenim un conjunt de sales de proximitat de Barcelona que es donen suport entre elles. La col·laboració entre aquests teatres de proximitat i el Festival Grec de Barcelona va començar el 2020 i, pel que sembla, segueix sent bastant fructífera, oi?
Sí, de fet, la forma com el grec s'extén, com aquest foc s'extén per tota la ciutat, és gràcies a complicitats, i una d'elles és aquestes sales petites, de proximitat. Totes són sales d'un centenar d'espectadors que estan repartides per tots els barris de la ciutat. Llavors, amb aquestes sales, amb algunes d'elles fem unes produccions que es presenten a les sales com a producció normal, però també, amb aquesta idea d'estimular la creativitat i de forma gratuïta, fem tot un cicle de lectures dramatitzades, a les quals es pot assistir a partir d'unes convocatòries de textos que s'han fet i una selecció d'aquests textos. Podem veure que potser seran obres que veurem l'any que ve. Per tant, són lectures dramatitzades on els actors, potser amb el paper a la mà, llegeixen els textos, però que sí que ja veiem l'esperit de l'obra, hi ha un petit semimuntatge i probablement les que més funcionen, les que la gent li agradin més, es veuran a les sales en forma de producció l'any següent.
El foc arriba fins a més enllà, no? Fins l'any que ve.
Exacte, bueno, la idea és aquesta, no? Nosaltres encenem flames que esperem que també que fructifiquin, no? I que donin lloc a... això és el que té el foc, es pot transmetre. Llavors, aquí és una mica el que intentem és amb això, amb aquests projectes de creació.
Cal dir que el grec ajuda a la producció d'aquests projectes perquè es converteixin en reals i dona suport a espectacles que sorgeixen d'aquestes lectures, que segurament algunes d'elles les veurem al grec 2025. No sé si vosaltres, abans de veure els espectacles, teniu alguna idea o com va el procés d'aquestes lectures, algunes esdevenen espectacles, no?
Bé, en realitat és una convocatòria pública, la gent pot presentar els seus textos, és que aquest any crec que se'n van presentar entre 300 o 400 i hi ha una comissió que en selecciona unes quantes i d'aquesta selecció és les fan les lectures, vull dir que hi ha tota una tria prèvia, per tant ja sabem que el que es llegeix és bo. Llavors aquí l'únic que es tracta és de triar quines són realitzables o quines són assequibles per poder aixecar, potser a vegades depèn del nombre d'actors o de les idees, però té a veure també amb les possibilitats reals de les sales de fer-les l'any següent.
Molt bé, doncs mantem les sales participants en aquestes lectures del Batec del Grec 2024 i a la Sala Fènix amb Worms dilluns 1 de juliol a les 8 de la tarda, al Maldà en Mama Dolly el diumenge 7 de juliol a les 7, al Teatre Acadèmia amb Jo no volia ser Rita Hayworth 8 de juliol a les 8, la Bada Badoc amb Se Baila, que és una producció, crec que de la mateixa la Bada Badoc amb Timbre 4 i OTV, això és el dijous 11 de juliol a les 8, i Versus Glòries amb Ben Plantats el dilluns 22 de juliol a les 8.
Aquesta convocatòria és any rere any des que es va establir aquest enllaç i tot això s'engloba dins una cosa que li diem el Batec del Grec. El Batec és on el Teatre Batega, no? Doncs el Batec del Grec aquí és representat.
Ara tocaria pensar en les activitats de l'espectador que es reparteixen també en varis afluents. Tenim, per exemple, Grec Converses. A més de veure un espectacle al grec, es pot parlar després de les funcions amb les companyies, els altres espectadors i espectadores, i conèixer el món de l'escena o assistir a un club de lectura d'una obra per veure com serà la programació d'enguany.
I aquí, per exemple, hi ha les activitats de Biblioteques de Barcelona. Precisament estem a la Biblioteca Gabriel García Márquez, als estudis de Ràdio Maconda. I aquí les biblioteques s'afegeixen al festival des de fa anys, Júlia, amb un munt d'activitats. No? Hi ha clubs de lectura, hi ha itineraris, centres de referència, que són algunes de les biblioteques que contenen tot el material bibliogràfic del festival.
Sí, exacte. Aquest any tenim els dos clubs de lectura, tenim dos centres de referència en lloc d'un, tenim un itinerari sobre l'Àngel Guimarà, perquè hi ha també espectacles seus durant el festival, i hi ha la guia de lectura perquè tothom que ho vulgui pugui seguir aquestes lectures.
Cesc, abans el grec s'entrava en l'entorn del teatre grec, al Mercat de les Flors, amb Grec Ciutat, una gran part es desenvolupa en altres espais, de vegades insòlit, a banda del gran paper que prenen les sales de proximitat que hem esmentat.
Potser la imatge del festival ho explica, eh? El grec té un centre, aquest foc que està situat al Teatre Grec, a Montjuïc, i és allà on nosaltres fem potser el que podríem dir el concepte més festival, els espectacles internacionals, el Teatre Grec, els projectes més insòlits, però el festival bulla tota la ciutat. El que volem és que les sales petites que hem parlat ara, les sales més grans, tothom se senti part d'aquest foc compartit, no? Llavors, malgrat tenim un centre, tenim un cor, que és el Teatre Grec, el que volem és que aquest centre bategui i s'expandeixi per tota la ciutat.
Dins d'aquestes activitats per a l'espectador, hi ha una sèrie de formacions, com a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett, però crec que, Júlia, estaria bé que ens parlessis d'aquesta formació en dramatúrgia de l'espai perifèria Cimarrones. És un escenari de la ciutat dedicat especialment a les creacions de dramaturgs i dramaturgues afrodescendents o que parlen sobre afrodescendència. Com serà tot això?
Sí, és el primer any que, de fet, que la sala Perifèria Cimarrones s'assuma al festival i en aquest cas doncs, tant hi ha, diré que són dos espectacles que van allà durant el festival i, a més, acullen el que és la formació en dramatúrgia. Ja ha començat, de fet, aquesta formació i se'n faran unes lectures un cop hagi acabat el procés. I sí, en aquest cas, doncs, aquesta sala, que està especialment dedicada a creacions amb dramaturgs i dramaturgues afrodescendents, sobretot que parlen sobre temes d'afrodescendència i també són lectures i formacions que estan molt relacionades amb la perspectiva de gènere, que donen una gran importància a la cultura i a la seva cultura dins del que són els espectacles com a eina de transformació.
Molt bé, entre les convidades que imparteixen cursos enguany hi ha la dramaturga i directora Denise Duncan, que és una autora barcelonina nascuda a Costa Rica. Després tenim l'aula de públics amb el 3C, que no sé si ens voleu comentar una mica en què consisteix.
Sí, amb el 3C tenim diverses activitats que fem en col·laboració, una mica per tothom. Hi ha des de un happening que es farà en el carrer on passaran coses, no?, de manera improvisada.
Sempre tant misteri, que ja hi haurà una cosa que, bueno, no te la vull explicar.
Després també amb 3C estem preparant un podcast, que en això sí que esteu una mica al cas.
Sí, una mica.
Sí, amb el 3C hi ha assajos oberts, que també convidarem a gent del públic que hi pugui anar i pugui assistir. Hi ha xerrades en sales també noves que s'incorporen aquest any al festival.
Molta creativitat, el 3C és molta creativitat i el que volem és inventar nous formats també, és la idea de que el públic participi dels espectacles de formes diferents i per això les activitats estan vives i les anem fent a mida que, bueno, que anem inventant coses.
Per anar acabant, és molt important saber qui pot anar a totes aquestes activitats obertes al públic perquè, excepte coses com prenem alguna cosa de les converses del grec, la majoria sí que són obertes al públic i tenen o valen 3 euros o són gratuïtes, no?
Sí, de fet, són totes gratuïtes, menys alguna lectura dramatitzada puntual, que sí que li hem posat un preu de 3 euros perquè la sala així ho ha demanat. Però totes són gratuïtes i obertes a tothom.
Genial. Una cervesa en un barri gentrificat de Barcelona ja et costa el que una activitat del grec. Vale? I després també m'has mentat la inscripció, però ho subratllem, no, Júlia, que moltes activitats sí que van en inscripció, per tant la gent ha d'estar atenta al web del grec.
Uh-huh, exacte. Són activitats que moltes vegades fan un o dos passis només, amb la qual cosa, si aquell dia, aquella hora, no trobes entrada, doncs, bueno, senyal de que hauràs de córrer més per la següent.
Sapigueu que estem fent l'esforç de que sigui un grec que arribi a la ciutadania de Barcelona. Hem parlat d'activitats gratuïtes, hem parlat de llagostinades, hem parlat de museus, hem parlat de creació local, hem parlat també d'espectacles internacionals. La nostra voluntat és que sigui un grec al qual tothom se senti inclòs, que tothom trobi algun espectacle, que no sigui una dificultat econòmica ni per la butxaca participar d'alguna activitat. Hi ha cinema, hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha circ, i el que volem és que realment la ciutat es faci seva aquest festival, que és de la ciutat i que puguem arribar al màxim de gent possible i que les arts escèniques és un privilegi, una meravella tenir, i que tenim uns creadors a Barcelona meravellosos que val la pena que els coneguem.
Magnífic.
I per no oblidar-nos del foc i els batecs, quins elements o espectacles del grec us fan créixer més la flama interior?
Us posem exemples, eh? Poden ser algun dels espais singulars de la ciutat on arriba el grec.
O la xarxa de suport de creadores locals.
O una cosa tan senzilla com a mi em fa crear un incendi interior tornar a veure plenes les immortals grades del grec, per exemple.
O pot ser un espectacle en concret, també.
O això que esmentàvem, no? Aquelles disciplines una mica oblidades de les arts, com poden ser el circ, que el grec sempre reivindica.
La programació del grec és plural i té molts artistes i moltes disciplines. Nosaltres posem l'esforç també en que hi hagi projectes comunitaris. Cada any busquem que hi hagi algun projecte que parli de la realitat social de Barcelona o d'una realitat social d'un altre país que ens fa pensar. Aquest any, per exemple, estic molt content perquè s'acaba d'estrenar un espectacle que es diu Los días afuera, de la creadora Lola Arias, que acaba de guanyar el que seria el Premi Nobel de Teatre i que és l'experiència d'unes persones que surten d'una presó de Buenos Aires i que és un espectacle que reflexiona sobre què és viure després d'estar a la presó, què és l'experiència de vida de persones amb diferències de gènere. Hi ha una reflexió molt bonica sobre, bueno, refer la teva vida, i no voldria que ningú es perdés aquest espectacle en concret, i d'altres que, com deia, toquen temes compromesos socials i comunitaris i que també el grec és compromís social.
Sempre hi és i darrerament, els darrers anys encara més. Ja sabia jo que el Cesc ens diria alguna. Júlia, tu, alguna petita xispa que ens vulguis esmentar més?
Doncs sí, aquest any hi ha moltíssims espectacles, evidentment, que no us podeu perdre, però n'hi ha un en concret que sí que és una cosa excepcional i fora de fins ara el que s'ha vist, jo crec, i és un espectacle que el Cesc també en sap parlar molt bé, és un espectacle que són 24 hores sense parar, que es diu The Second Woman.
The Second Woman.
Uh-huh, que estarà en el Teatre Lliure, i en aquest cas és un must, és un sí o sí que no us podeu perdre. És una actriu i que convi... No, estarà ella no sola.
Ah, dic, una actriu 24 hores, dic, hòstia.
No, ella hi serà, 24 hores dalt de l'escenari, amb alguna pausa, però estarà acompanyada de 100 homes. I en aquest cas veurem què passa. També és un espectacle on es veuen molt els rols de gènere i hi ha una lectura més enllà del que us podeu imaginar, més enllà d'evidentment veure algú com aguanta i què es troba cada vegada amb improvisacions, amb coneguts, desconeguts, gent de l'espectacle, gent que no ho és, una mica de tot.
Bueno, deixa de sorprendre mai el grec.
Doncs ja són 48 edicions de compromís amb el talent i el sentit de comunitat a la nostra ciutat. Així que, des del 26 de juny al 4 d'agost, no deixarem de reunir-nos entorn la gran foguera d'escenaris que representa el grec, per viure ben a prop totes aquestes històries compartides.
Francesc, Júlia, moltes gràcies per visitar-nos a Ràdio Maconda i compartir amb nosaltres l'escalfor de la flama d'aquest grec 2024.
Gràcies per tot i per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem al grec.
Ens veiem al grec. Gràcies.
Ràdio Maconda.
Ah, clar, i així la paraula va encendre la primera espurna d'aquell remot grec 2024.
Sí, però no únicament la paraula escrita, que era d'on emergia el talent i començaven a bullir les inspiracions. També la paraula dita.
Lectures.
Així és, lectures. Com que comença a veure una espurna i ja vibra amb l'eminència del foc, van seleccionar textos dels seus contemporanis catalans, però també d'altres d'arrels llatinoamericanes, i els hi van donar formes i vers a diverses sales de proximitat. El batec del grec, li van dir.
Ai, sí, s'ha explicat molts cops aquesta història i s'ha escrit a la sorra. Esdevenia els teatres de proximitat a la ciutat. Es van presentar unes 5 lectures dramatitzades, no? Una va ser Worms, d'Irene Hernández, que va esdevenir el dilluns 1 de juliol, a la Sala Fènix. Mama Dolly l'havia escrit la Laia Alsina Riera i tothom era allà sentint les seves paraules el diumenge 7 de juliol, al Maldà. També van haver testimonis. Jo no volia ser Rita Hayworth, de Víctor Alexandre. Va ser el dilluns 8 de juliol al Teatre Acadèmia. A la recollida sala La Badabadoc s'hi va llegir Se baila, de Lali Álvarez, Melissa Hermida i Tamara Kiper, el dijous 11 de juliol. I també crec recordar que es va fer Ben plantats, de Joaquín Arias, el dilluns 22 del mateix mes a la sala Versus Glòries. I encara es van afegir més lectures de textos teatrals a l'Espai Perifèria Cimarrones, que era un nucli al voltant del qual giraven múltiples disciplines artístiques per a una construcció col·lectiva de coneixement i col·laboració, però tot des d'una mirada afrofeminista. I a la Sala Fènix, els renaixements culturals van ser constants el dia 2 de juliol amb les lectures d'obres guanyadores de les beques Carme Monturiol.
D'aquella gran convocatòria d'inspiracions en xarxa, també van arribar 7 espectacles que es van representar a escenaris locals, com el Teatre Òlia, la Sala Flyhard, la Sala Atrium i el Teatre Tantarantana, on es va tornar a posar veu a una sàtira metateatral del clàssic Els Miserables. Al carismàtic Antic Teatre s'hi van programar 3 d'aquelles peces.
I aleshores, la imminència del foc. Aquella expectació, la primera paraula pronunciada, el dia de l'estrena, la complicitat entre les companyies vingudes d'aquí i de lluny.
Idees ballant igual que les danses invoquen el foc. I la foguera porta el relat, el viatge, la crepitació creixent.
Reunir-nos entorn al foc. Veiem alguns membres de la faràndula i els temples artístics que s'apleguen amb l'ànima atàvic de crear nous focs. La flama serpenteja mentre avança sobre cada ramificació i punt de trobada. La fusta crepita apel·lant a nous rituals que encenen múltiples imaginaris de somnis nòmades.
Les fàbriques de creació i els museus il·luminen una migració de propostes i veus en l'entorn del Grec 2024. Aquesta aliança entre protagonistes de l'art i l'espectacle promet una experiència híbrida, amb girs en la relació amb l'espai i naixements de noves representacions.
Amb creació i museus, un seguit d'espais museístics i patrimonials de la ciutat es converteixen en escenari per a les residents de diversos centres de creació artística. D'aquesta manera, les intèrprets dialoguen amb els fons artístics, històrics i etnogràfics de cada espai, reinventant la seva obra.
Així que fem tribu i rebem amb foc i escàndol a les nostres estrelles de Grec Creació.
Molt bé, com esperàvem, això ja és un incendi, la foguera ha crescut, les flames es veuen de lluny. Tal vegada estaria bé fer una mena de joc d'identitats. Són moltes, l'escalfor es sent aquí inclús més enllà del foc, i com que aquesta foguera projecta canvis de llum sobre les figures, us proposo una cosa. Abans de dir qualsevol nom, podríem multiplicar la presentació, donar-li una aurela èpica a cada títol obvi. Engeguem ja una guspira de fantasia perquè afegiu cadascuna de vosaltres quelcom dislocat, disparat, imaginat, eufòric, revelador, somiador sobre vosaltres mateixes. Nosaltres fem la presentació oficial i vosaltres feu un afegitó arti. Juguem?
Sí.
Juguem.
Comencem amb la banda d'Inaudit, que és la creació que sorgeix entre la unió de la Model i el Graner Centre de Creació. Tenim a la Sònia Fernández, coordinadora del Centre de Creació Graner.
Sí, una petita onada perduda en el mar de la coreografia.
El coreògraf i performant Adrián Vega.
I inspector de suelos y escuchador de espacios.
Brillant. I també tenim la sort de reunir entorn a tots els focs el foc a figures representats de Baile Enmascarado, que sorgeix de la fusió creativa de l'escocesa amb el Museu Etnològic i de Cultures del Món. Saludem a dues membres de Monster Lab, el duo composat per la coreògrafa Lu Cheregati,
que en otras vidas fue una perra.
Maravilla. I l'artista i drag Feña Celedón.
Hola, soy la travesti que viene a aprenderlo todo.
Bé, primer de tot, molt breument, ens podeu explicar, ara que ens estem apropant al foc, credencials del vostre projecte?
Inaudit es una propuesta que nace desde como una necesidad de escuchar el espacio y que gracias a un aparato que nos permite como leer las radiofrecuencias de la modelo, estamos intentando como desvelar el patrimonio que está ahí, pero que normalmente no podemos escuchar, y estamos intentando ver cómo podemos dialogar entre la voz y el cuerpo con un espacio patrimonial tan importante como la modelo.
I de Graner, Sònia, què ens pots explicar?
Graner somos sobre todo un centro de creación que pone el foco en el pensamiento y la heterogeneidad de propuestas coreográficas en relación sobre todo a diferentes contextos que podamos establecer en la ciudad. Entonces el marco de creación y museos a la hora de Graner nos permite poder vincular la creación contemporánea con un patrimonio que constantemente desde nuestro punto de vista tiene que estar siendo leído, activado y bailado. Graner participa en creación y museos desde el inicio del programa. Cada año activamos investigaciones completamente diversas, intentando realmente generar espacios de investigación y experimentación reales a la hora de acercarnos al hecho patrimonial.
Lu, Feña, Monster Lab, antes de entrar en el baile enmascarado, ¿qué es? ¿Qué sois?
Bueno, Monster Lab somos nosotras dos trabajando en colaboración y poniendo en relación las prácticas escénicas, de artes vivas, principalmente desde la coreografía y desde ese campo que es como mi campo, con las prácticas y los saberes drags y del travestismo. Entonces es como ese mix de cómo nos podemos alimentar una a la otra y potenciar ambas prácticas desde distintos puntos de vista, ¿no? Y poder ocupar otros y nuevos lugares también con lo que hacemos.
Yo creo que también, sumando lo que estaba diciendo Lu, me parece que ambas trabajamos desde el lugar de la ficción. O sea, y de la importancia que tiene crear ficciones para poder crear mundos posibles. Uh-huh. Y nos parece que eso es como el fuego de nuestro trabajo y de creo que del trabajo que se debe poner en escena. Y bueno, de ahí un poco también linkeándolo con el trabajo que estamos presentando en el museo con la escocesa.
Doncs el Museu Etnològic i de Cultures del Món i l'escocesa presenten Baile Enmascarado, que es farà el 6 i el 7 de juliol a les 7. Entren 35 persones, així que mireu de fer una reserva, i és un espectacle de dansa i performance. Per al que he entès, entrareu dins del Museu Etnològic i utilitzareu les màscares d'aquest espai. Quina és la relació entre les màscares que utilitzareu i la vostra pràctica escènica?
A ver, todo partió con esta invitación de la escocesa a trabajar con el Museo Etnològic. Y obviamente que como colectivo y también como cuerpos bastante politizadas, como artistas bastante politizados, nos parecía súper interesante entrar en diálogo con el Museo de Etnología, ya que obviamente que por fundación hay cuestiones bastante como que podríamos decir que hoy día son conflictivas, que tienen que ver con el patrimonio de las piezas, que tiene que ver de dónde se consigue eso. Nosotras quisimos trabajar específicamente con las piezas de máscaras. No es que vayamos a trabajar con las máscaras del museo, nos encantaría, pero también, o sea, y la pieza también un poco pone en cuestión eso mismo, la relación que tenemos con las piezas del museo, la relación que hay con las máscaras, y como muy bien decía al principio de la introducción, esto tiene que ver con nuevas representaciones. Y para nosotras actualizar la utilización de las máscaras es una forma de volver a hablar sobre esas nuevas representaciones y el trabajo un poco que estamos presentando con Monster Lab y específicamente con el baile enmascarado. Queremos invitar al público a un baile,
O sea, es inmersiva la cosa, ¿eh? El público
inmersiva.
También puede bailar.
Es la idea, le estamos invitando al público a sumergirse en este viaje inmersivo, esta ruta por el museo. Y bueno, a descubrir las actualizaciones de las máscaras hoy en día.
Y no sé de qué manera, Lu, habéis interactuado ya con esta seu Moncada del Museo Etnològic y si os ha propiciado nuevas ideas sobre el espectáculo o la cosa performativa que ya tenía pensada.
Sí, o sea, en realidad cuando fuimos la primera vez a la sede de Moncada fue como tipo, nos enamoramos de la sala de máscaras. Uh-huh. Era como tipo, creo que acá como hay material y hay como cosas, como hay historias, hay narrativas, hay. Entonces, como que. Y nosotras tenemos alguna experiencia con trabajo de máscaras, entonces fue como esa cosa de tipo, ¿qué pasaría con nuestras cuerpos si pudiéramos poner esas máscaras? Porque las máscaras tienen esa cosa como que tipo te poseen, ¿no? O sea, el trabajo con las máscaras es que pones una máscara y entonces, como tú tienes que. Tu cuerpo responde a lo que la máscara te pide. Entonces, como que mirar todas esas máscaras ahí, de todas esas culturas y con todas esas posibilidades, era como, entonces, ¿qué máscaras son las que queremos poner, que nos poseen ahora y qué quieren decir, ¿no? Y qué podemos decir a partir de eso. Entonces, como que en esa relación con el museo, como también fuimos ampliando las referencias de máscaras, y otra cosa como que nos pareció interesante fue como que primero estábamos pensando en hacer como una propuesta como, bueno, capaz que la ponemos en un sitio específico del museo, y después estando ahí fue como, creo que está bueno si hacemos un recorrido y que también las piezas ocurran en recorrido, utilizando también la arquitectura, como relacionándonos con esas cosas que están acá, y entonces como que tipo estar ahí en ese lugar, ¿no? Como también nos ha hecho como cambiar un poco la perspectiva de la pieza que normalmente puede ser frontal y que no la gente viene a ver como sentada y tal, para una propuesta que es una propuesta como que sucede dentro del edificio, como por sus salas y en relación con las cosas que están alrededor, ¿no? Entonces yo creo que ahí como eso es un poco.
La utilización de la máscara también se relaciona mucho con la práctica drag, como con el poder imaginar un cuerpo y poder ponerlo en esa relación. O sea, tanto mi práctica como artista transformista está directamente relacionada con la utilización de las máscaras. Para mí es una lectura más, es una máscara más. Y bueno, la idea es poder ponerlas en relación y compartir eso.
Perfecte. En aquesta càrrega històrica de les màscares del Museu Etnològic també podeu trobar noves narratives d'identitat o gènere, entenc.
Nuestro trabajo está directamente relacionado con eso. Cuando decimos Monster Lab, estamos ocupando un lugar político específico a la construcción de una identidad. Como nosotras aceptamos y habitamos una identidad monstruosa, o sea, y que es salir de la norma, y que es romper con lo establecido. Y es que desde ahí que un poco se activa tanto lo visual como lo performativo. Creo que tanto el proyecto de Baile Enmascarado y está muy relacionado con el trabajo que hacemos como colectivo, como Monster Lab.
¿Y avui porteu o no porteu máscaras?
Hoy no. Tengo una hora la depilación láser. Digo, como me encantaría que poder llevar una máscara, la verdad, porque me ahorraría problemas con mi disforia de género. Pero las máscaras no están tan bien aceptadas hoy en día. Entonces pienso que, o sea, desde mi perspectiva como una identidad trans, las máscaras nos permiten de alguna forma poder vivir cuando no se nos deja vivir. O sea, o capear algunas cosas. Como por ejemplo, hay días que verdad quisiéramos andar con la cara cubierta, pero como,
no, yo también.
Hasta por temas de seguridad no podemos quitar nuestra identidad, no podemos cubrir nuestra identidad. Entonces hay muchos temas también que se relacionan con, bueno, con temas políticos, de seguridad, de identidad. Para nosotras esa es la actualización de las máscaras. ¿Qué pasa con lo identitario? ¿Qué pasa con esas representaciones? ¿Qué máscaras estamos ocupando hoy día? Esa pregunta me parece súper clave.
Clar, i sobre la relació d'això, d'aquestes identitats i els entorns, no sé com de diferent és actuar en un entorn tan diferent com és el Museu Etnogràfic amb l'escocesa, que és allà on residiu, a casa vostra.
Igual, en la escocesa, nosotras lo que hacemos ahí es que tenemos un taller de producción. Cuando entremos en la escocesa a trabajar, lo que necesitábamos es un espacio para poder hacer todo lo que nuestro trabajo pide que hagamos y que nunca tenemos espacio, que es vestuario, construir props, coser, como hacer máscaras, hacer esculturas, o sea, todo lo que implica la práctica que tenemos, que son como cosas que son invisibles y que supuestamente como no tenemos espacio para hacer, es lo que hacemos en la escocesa. Entonces, como que en realidad es casi como que el museo es el espacio a donde se habilita que nosotras podamos poner en acción todo lo que estamos trabajando en estudio y en taller en la escocesa. Entonces casi que es como una extensión una cosa de la otra, ¿no? Como...
Sí, pero también es súper bonito ver cómo también la escocesa ha sido un espacio que es una fábrica que se conoce como de artes visuales. Uh-huh. Acogió también un proyecto como Monster Lab que viene también bastante híbrido. O sea, de verdad que porque el desarrollo de nuestra práctica artística no solamente tiene que ver con el trabajo con el cuerpo. Nosotras no externalizamos trabajos como de vestuario, ni una directora de arte. Ese trabajo está completamente integrado dentro de nuestra práctica. Entonces, el confeccionar vestuario, el diseñar cuerpo, el generar volúmenes, el trabajar con peluca, el diseñar make-up, todo eso se desarrolla en el taller de Monster Lab La Escocesa. Entonces al final lo que nosotras también, el resto del trabajo de nosotras es buscar los espacios que acojan que esas criaturas puedan existir.
Y lo que es muy interesante de la escocesa es que es ese ambiente a donde hay muchos artistas en residencia de muchos campos distintos. Ahora empiezan a abrir más a la performance y a la coreografía o a propuestas más híbridas. Entonces, en ese sentido, es muy guay porque tipo, se genera una comunidad de intercambio muy interesante ahí también, como de diálogo y de convivencia, como acerca de lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras prácticas artísticas. Y esto también amplía un poco el lugar a donde estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy una persona que viene de la coreografía y de la danza específicamente, a veces siento como muchas veces que ese contexto se queda súper endogámico. Uh-huh. Y lo que pasa en la escocesa es que, tipo, sí es verdad que hay una mayoría de artistas visuales, pero hay una diversidad que empieza como a habitar el espacio que hace con que ese ambiente como, o sea, como que las posibilidades se amplíen, ¿no? Como de creación, de narrativa y de actuación también, ¿no? En ese espacio. Entonces, sí.
E invitando a los amigos artistas visuales también a poner el cuerpo quizá ahí en su obra.
De totes les transcendències nòmades que ens porta a creació i museus dins del Grec 2024, d'entre les 6 representacions que hi ha d'aquesta nova factoria d'idees, tenim la Model i el Graner, centre de creació, presentant Inaudit, 3 i 4 de juliol, a la tarda vespre, i aquí conjuguem a l'Adrián Vega, que el tenim davant, amb l'Adriano Galante, els seus imaginaris en relació amb els sons i amb els recorreguts, les reverberacions d'aquest espai, la model. Adrián, ¿com empezáis a imaginar que podéis intervenir en la model? ¿Por qué el sonido es la guía para este recorrido?
Sobre todo, o sea, más que el sonido, creo que sería como el espacio. Y luego a partir de ahí ya como que apareció la posibilidad de escucharla, ¿no? Pero creo que lo primero que intentamos hacer era como estar mucho tiempo en silencio para poder como realmente darnos la pausa de entender lo que le pasaba a Adriano y lo que me pasa a mí cuando estamos dentro. Y luego también con nuestro equipo, ¿no? Que hemos estado como tiempo transitando, dando paseos, antes de intentar como imponer unas ideas que nosotras ya tuviéramos previstas, estábamos como intentando ver qué la modelo nos podría decir, ¿no? También con mucha imaginación y sabiendo que hay como cierta ficción y cierto sesgo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero creo que la escucha ha sido lo que más nos ha hecho y la pausa.
Y la propuesta es una especie de visita guiada híbrida, por tanto, entendemos que se va a habitar diferentes espacios también de la model aquí.
Lo intentamos, era una de las primeras premisas que habíamos puesto en la convocatoria, pero realmente sentíamos como que infantilizábamos un poco a la gente, como que la teníamos que acompañar mucho y...
Ajá.
Y entonces sí que ha quedado como una posibilidad de actividades paralelas, como para abrir el proceso a otras personas que pudieran venir a verlo y que tuvieran esa curiosidad. Pero lo que más estuvimos intentando era encontrar un sitio donde la sonoridad o el espectro electromagnético fuera suficientemente rico, porque pensamos que iba a haber mucho, pero no hay tanto, se quedaba bastante plano. Pero sí que hay un pequeño espacio, no quiero decir dónde, para que no se desvele demasiado, que sí que hay como variedad. Entonces ahí es donde nos hemos instalado y creo que vamos a hacer a dos bandas. Todavía tenemos tiempo como para decidir cosas.
Uh-huh.
En la que podremos como jugar y transitar.
Vale. Sònia, perquè en aquest maridatge del graner amb un espai com la model et venen com contradiccions al cap, no? Vosaltres sou un centre dedicat a la dansa i als llenguatges del cos en un espai per a l'experimentació, l'aprenentatge, diguem-ne, no? El laboratori, que es planteja com a una cosa molt oberta, no? Uh-huh. I aquí engeguem una interacció amb un altre espai com la model on durant anys s'han trobat moltes ànimes tancades.
Sí, és que jo... Bueno, és que jo valoro justamente que desde graner com un espacio dedicado al cuerpo... se abre a poder introducirse en un cuerpo como la modelo. Justamente también es verdad que también Grané es un centro dedicado al cuerpo, pero que trabaja con una comunidad artística muy diversa. De hecho, justamente en este caso tenemos a Adrián Vega, que él es bailarín y coreógrafo, pero también la otra pata es Adriano Galante, que él es performer y músico.
Uh-huh.
Entonces, que ya trabajamos con una comunidad muy diversa en general y justamente todo el concepto sobre el espacio escénico es un eje fundamental de trabajo que nos estamos planteando en Grané a través de muchas preguntas. O sea, la modelo, cuando nos hace la invitación a que sea Grané que haga este recorrido sobre creación y museos, para nosotros es súper pertinente. También porque la idea de cómo entrar a un espacio, cómo habitar un espacio, para mí tiene mucho que ver con la idea del pensamiento que trabajamos en Grané. Sí que es verdad que la modelo está en un lugar de transformación. No hace tanto que tenía presos justamente entre sus paredes, o sea que realmente hace muy poco de esto. Uh-huh. Toda la creación contemporánea que atraviesa la modelo hasta ahora es algo que se quiere explorar por parte de las diferentes entidades que gestionan el espacio, pero realmente es algo muy innovador, incluso para la modelo. Aquí también hay como cómo nos acostumbramos, cómo nos hablamos unos a otros para que un proceso de creación que no existe a día uno pueda ir conformándose en un espacio que no está acostumbrado a ser habitado. Por nuevas preguntas, por nuevas representaciones, por nuevas performatividades. También hemos construido un espacio de mediación y diálogo con el propio edificio y también con el equipo para poder realmente permitir generar estas preguntas que están abriendo los artistas.
Claro, afloran preguntas y en esta exploración del espacio afloran nuevas concepciones de ese mismo espacio, ¿no?
Incluso metodologías de trabajo, porque ellos están haciendo una investigación. Cuando hablamos de investigación estamos hablando de que no sabemos a dónde vamos. Entonces, entrar a un espacio como la modelo, que realmente tiene una carga histórica tan fuerte, pero que no, ni siquiera es un museo que está acostumbrado a recibir obra, uh-huh. sino su obra es sí mismo, ¿no? Entonces aquí también se han abierto muchas preguntas sobre cuál es el archivo vivo de la modelo, cuál es su patrimonio realmente, que todavía está en activo, que todavía está en reformulación. También genera la pregunta sobre la descentralización de la práctica artística, de alguna manera. No hay una hegemonía desde la música al sonido que hemos entrado, sino sus prácticas artísticas de los artistas han tenido que descentralizar para poder acoger el espacio para devolver algo. Ese algo aún no lo sabemos, lo veremos en julio, ¿qué será?
El retorno se verá.
Sí.
Per Inaudit compteu també amb l'acompanyament teòric de l'Andrea Soto Calderón, l'acompanyament de moviment de la Marina Prapkina i el desenvolupament d'arxiu de l'Anabel Paz. Clar, totes aquestes persones, com són d'essencial les figures d'aquesta gent per generar les escenes i les relacions amb Inaudit?
És primordial, perquè és el que estava dient un poc abans, com que per mucho que tanto Adriano como yo estemos transitando y estemos tiempo en la modelo, cada vez que ellas vienen nos ponen en cuestionamiento muchas cosas y nos sacan como de esa burbuja que creamos entre nosotras dos, ¿no? Entonces, trabajar en equipo, pues desde el pensamiento con Andrea te da otra mirada totalmente diferente. Pensar y poder compartir con Anabel el archivo y pensar qué tipo de archivo puede aparecer, posiblemente todo el archivo que pensábamos hacer en visita guiada tenga de la mano de Anabel. Y luego con Marina Prapkina, pues es una maravilla porque tiene, o sea, ella sí, es acompañamiento de movimiento, pero luego te ayuda con dramaturgia, te ayuda con escenificación. Realmente todo es mucho más transversal y más horizontal que lo que los términos ponen,
claro,
¿no?
Adrián, yo creo que es brutal porque yo llevo como días, desde que conozco vuestras propuestas, como intentando imaginarlas, ¿vale? Uh-huh. Y esencialmente la vuestra de la modelo, porque es como, juguemos al patrimonio sonor, pero aquí hay un coreógrafo, pero uh-huh, no sabemos si hay una visita, si va a ser en varios espacios. Uh-huh. Y encima esto, ¿no? Lo que comentaba Ginebra. Contamos con un acompañamiento teórico, con una parte uh-huh de archivo. Estén parlant de cosas molt volàtils, uh-huh, però luego esto se va a convertir en algo, en una propuesta que se va a experienciar. ¿Qué podéis decir para que la gente se haga una leve idea de lo que va a pasar en Inaudit? La música de Adriano Galante, o no la música, porque como hay como esta cosa del sonido, no sabemos si va a haber música, ¿no? Todo esto es un misterio.
Bueno, realmente, o sea, la pregunta que nos hemos hecho más en el proceso es ¿cómo no podemos dejarnos comer por la modelo? Porque realmente hay cierta autoría que es interesante que se ponga en diálogo. Está muy bien la modelo, uh-huh, pero ya hemos visto cómo la prisión se comía muchas identidades y muchas personas. Es decir, que ahora también se coma a las artistas que vamos a pasar por ahí, pues quizás no, ¿no? Es decir, cómo nosotras con nuestro patrimonio, uh-huh, tanto de cuerpo como de voz, uh-huh, que Adriano, por mucho que sea voz, también tiene cuerpo, y yo, por mucho que sea coreógrafo, también sueno, ajá, nos podemos diluir, ¿no? Es más como la posibilidad de imaginar, que creo que es donde está el edificio ahora mismo, ¿no? En imaginarse como instrumento qué podría ser la modelo ahora mismo.
Sí, yo creo que hay un proceso de inmersión que el público vivirá también desde una lectura muy personal por parte de los artistas. Yo creo que hay un estado también que vosotros estáis intentando también generar para hacer una mirada totalmente subjetiva, porque estamos hablando de artistas con unas prácticas que son propias, y que yo creo que el público lo que va a ver es una posibilidad, es como una página en blanco sobre algo, ¿no? Es una posibilidad. Y yo también creo que es importante destacar en este proyecto, cuando Adrián habla de archivo, una de las cosas que también hemos hablado mucho con ellos y que estamos intentando activar desde Grané, como centro de pensamiento, como centro de creación también, es que seguramente el proceso Inaudit no acaba el 3, no, seguramente no, ya podemos decir que es una certeza, que no acaba el 3 del 4 de julio, sino que es como una fase de un proceso mucho más largo, y una de las cosas que estamos trabajando con ellos desde Grané es cómo construir un archivo vivo de su proceso en la modelo. También por eso estamos trabajando con Anabel de Paz, que ella es archivera también. Entonces, ¿de qué manera podemos generar un archivo, obviamente, cero ortodoxo? No estamos hablando de ortodoxias aquí, estamos hablando de poder generar nuevas performatividades, nuevas formas de pensar, nuevas formas de aproximarnos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este archivo viviente que ellos están generando también a través de estos sonidos, estos gestos, puede estar después también a disposición, accesible al resto de comunidades? Seguramente durante el resto del año iremos trabajando algún tipo de publicación o documento alrededor también del trabajo que están realizando.
Como mínimo yo tengo el deseo, que también creo que tiene que ver mucho con la línea de trabajo que estamos siguiendo en Grané, que se pudiera generar algún tipo de cuaderno, de publicación al respecto. Quizás podríamos hablar en términos de un libro, pero estamos en una publicación que recoja todo el contenido y todos los saberes y las prácticas que se han ido generando en el programa de creación y museos. Ojalá lo podamos tirar para adelante. Porque además yo creo que este tipo de investigaciones, como las que están compartiendo las compañeras o con las que está hablando Adrián también, ponemos en juego el riesgo y también la experimentación sobre algo que no sabemos lo que es. Hay una fábrica de creación, hay un museo, un espacio patrimonial, unas prácticas, unos lugares realmente para configurar un recorrido. Y casi más que una obra, lo que estamos configurando son nuevas metodologías de aproximación, también para poder generar preguntas también sobre nuestros pasados, también para poder generar posibles respuestas, utopías, ¿no? También, pero sobre todo hay algo muy metodológico en este proyecto de creación y museo. ¿Cómo me aproximo? Para mí, porque estamos descentralizando los lugares de exhibición, descentralizando los orígenes también de donde salen las prácticas artísticas, y a veces sí, es un poco, a veces, unos híbridos monstruosos, como explicáis vosotros, y realmente no sabemos a dónde vamos. Yo creo que aquel punto de riesgo, innovación, si podemos poner esta palabra que está aquí muy a la orden del día, y experimentación, realmente yo creo que es básica en este proyecto, yo creo que es una de sus piedras filosofales en general de los procesos que estamos aquí compartiendo, como del resto de procesos de este año y también de la trayectoria que el programa de creación y museos lleva desde hace 6 o 7 ediciones. Quiero decir, el otro día hicimos un pequeño encuentro donde se explicaron todos estos procesos, los artistas unos entre otros, y lo que las personas que llevamos mucho tiempo ya cercanas y vinculadas a creación y museos, lo que nos hemos dado cuenta y lo que estamos poniendo, dándole importancia, es que hay un volumen de prácticas, de procesos de investigación súper potentes en la ciudad de Barcelona que se han podido dar a cabo por el marco de este proyecto. Y hay una experiencia ya por parte de los museos, de los espacios patrimoniales, de las fábricas de creación, pero también para descentralizar sus propias comunidades artísticas y los lugares de exhibición, que cada vez tiene más potencia. O sea, que más creación y museos, más grande, con más recursos.
Sí.
Y que sigan durante el resto del año.
Es un aplauso.
Oye, yo me sumo a lo que dice Sonia. Sí. Como doy mucha fe de que lo que está diciendo es así. Para nosotras es la segunda. Habíamos estado antes en el contexto y como artista también, aunque este contexto pueda ser súper oficial para nuestra práctica, nosotras igual estamos trabajando súper desde los márgenes. Entonces, que el CREC tenga como de alguna forma este apéndice que permite acoger a proyectos que, o sea, por lo menos el nuestro, que viene desde un contexto disidente, que viene de un contexto re precario, mi práctica como artista entra en el CREC como performer, drag, como transformista, y eso ya es abrir una brecha que antes estaba absolutamente cerrada. O sea, como el que a artistas como yo se les permita poder desarrollar sus trabajos y poder demostrar de que lo que a veces consideramos como, se infravalora, se le pueda poner valor desde el trabajo y la investigación que desarrolla cada uno de los artistas. Para mí es como expandir las políticas de lo performativo en relación al drag y poner, como muy bien dice también Sonia, en generar metodología y que esas metodologías también puedan ser compartidas. Como para mí es como una profesionalizar la práctica del transformismo, entender cuál es la riqueza escénica que hay en esas corporalidades y que puede servir como tanto el desarrollo de las prácticas coreográficas como el resto de la artes viva.
Quina seria l'espurna més alta del vostre espectacle, intervenció, hibridació, sense desvetllar-la del tot?
Inaudit, pues es una oportunidad de poder transformar la percepción.
Creo que Baile Enmascarado es una invitación a poder abrirnos a nuevas narrativas dentro de las artes vivas y también recuperar algunas como que existen hace mucho tiempo y están invisibilizadas.
Para mí, Baile Enmascarado es una oportunidad de reivindicar las máscaras.
Yo creo que Inaudit es una posibilidad para apropiarnos de un espacio que es propio de la ciudad y de nuestra historia desde un lugar completamente desconocido.
Zero ortodoxia, de fet, heterodoxia premium, deixeu-vos atreure pels nous focs, 3 i 4 de juliol, Inaudit a la Model, a càrrec del Graner Centre de Creació.
Sí, 7 de juliol, a les 7, podeu presenciar Baile Enmascarado de Monster Lab al Museu Etnològic de Cultures del Bonn.
Aquestes són dues de les sis propostes del GREC 2024 dins l'àmbit de la creació. Creació i museus, la mixtura perfecta entre museus i fàbriques de creació d'una ciutat en constant ebullició.
Quasi cada dia te dejabas llevar sin pensar un momento.
Moltes gràcies per congregar-vos entorn al nostre foc. Sònia, Adrián, Fenya, Lu, gràcies per estar aquí.
Gràcies a ti,
gràcies a vosaltres.
Sí, a vosaltres. Sí.
Moltes gràcies per atendre el foc.
Quan s'encomoda la flama i sentim cruixir la fusta, tot pren nous colors, arriben altres escalfors.
Així era. La foguera com a centre de totes les històries. Les nits d'estiu d'aquell 2024 a l'amfiteatre del Grec es projectaven ombres allargades acompanyant els gestos i les actuacions. Els ocells sortien volant amb cada ovació arribada a la mitjanit i tots els rostres havien canviat després de cada representació. Però d'aquell fossar de caliu artístic van emanar moltes més espurnes.
Mestre, així que hi havia més? Més guspires? Altres espais, altres canvis i transformació?
Efectivament, transformació, mutabilitat, migracions i simbiosis. Les fàbriques de creació de la ciutat i els seus temples artístics, museus, els hi deien, es van donar de la mà per il·luminar escenes desplaçades, atrevides.
Oh, creació i museus.
Exacte. Les residents dels centres de creació artística van dialogar mitjançant els seus talents i atributs amb els fons artístics, històrics o etnogràfics que conservava cada espai.
Sí, sí, ho recordo. Està allà, escrit a la pedra. Aquell 30 de juny, el Castell de Montjuïc i l'Hangar Centre de Producció i Recerca Artística van donar vida a l'espectacle total. Violeta Mayoral apel·lava als vents que arribaven al castell, els volums, la musicalitat i les possibilitats d'escolta.
Cruit va ser el nom de la performance immersiva que va emergir de la nova creació sorgida entre el Museu Picasso i el Teatre Tantarantana. El 2 i el 3 de juliol, un món virtual amb projeccions envolvents va ser habitat per actors avatars. El públic interactuava amb els intèrprets a temps real, tot darrere el vel de les ulleres de realitat virtual.
El 3 i 4 de juliol, la model va rebre músics, creadors, coreògrafs i, bueno, en definitiva, els moviments i les exploracions dels sons i els espais vinguts del graner centre de creació. Qui va apropar-se va descobrir la memòria sonora de l'edifici a través de freqüències i radiacions inaudibles per a la vida humana.
El circ. El circ va arribar el 6 i el 7 de juliol, aquí ho diu. Disseny Hub Barcelona i la central del circ van conformar una instal·lació viva d'arts visuals i sonores, circ contemporani amb el títol Ressons.
La col·lecció de màscares del Museu Etnològic i de Cultures del Món va ser objecte de les narratives i alteritats de les membres de Monster Lab, vingudes de la fàbrica de creació, l'escocesa, els dies 6 i 7 de juliol.
I ningú oblida que el Museu de la Música i Centres de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa van celebrar un àpat performatiu d'escenes híbrides. Amb una gran festa del llagostí, aquell dissabte 29 de juny d'alegries itinerants i cercaviles populars, els carrers van ser revetlla, dansa i comunió. Aquell dia li va precedir un pregó i es va amanir amb altres jornades d'aperitius festius.
I encara se sap més. D'aquells festivals d'arts es recorden els premis, com aquells que concedia l'Institut del Teatre i les formacions que s'hi feien a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett. I també les converses o les activitats obertes al públic.
Per
o...
això ningú ho ha oblidat. Està inscrit a la pedra, marcat a la sorra. I quan cau la llum del dia, entorn la foguera, tothom parla encara d'aquella pira triomfal d'arts vives. De com el foc d'aquell distant grec 2024 va reunir tots els focs.
Tots els focs, el foc.
Tots els focs,
al foc. Tots els focs 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 al foc.
I fins aquí aquesta primera ignició del grec, un festival que és un paisatge impossible, un somni davant la flama, una quimera de tradició i trencament modern. Des dels estudis de Ràdio Maconda, ens arraulim mentre es consumeixen les darreres cendres d'aquest foc iniciàtic que precedeix els grans focus i les llums immortals del grec 2024. Gràcies per assistir a la cerimònia de Tots els focs al foc, aquest podcast que s'irriga i comunica amb altres que afloren al seu temps, com les escenaris volàtils, fruit de l'aliança del grec amb les biblioteques de Barcelona, aviat també per descobrir i escoltar aquí mateix. Reverències i danses tribals a totes les que han fet possible aquesta festa. L'XRCB amb Efraïm Foglia i Ginebra Vall, Júlia Faneca, Cesc Casadesús i tot l'equip del grec, així com les fabuloses convidades que ens han visitat per a parlar de creació i museus. Gràcies a Ràdio Maconda i les grans Ràdio Macondes que són Gemma Guasch i Clara Marrugat, gràcies a la Ràdio de les Biblioteques i al seu gran radiobibliotecari intempestiu, Julián Figueres, per comandar la nau als controls. I gràcies a tu que ens escoltes i sents passió pel grec i les arts escèniques. Visita els escenaris, viu cada peça i escolta l'art. Escolteu, escolta, no deixis que mori mai el foc.